Ciutat. Cerdanya 104.4. Ràdio Estel, sempre amb tu.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal, amics? Com estan? Gràcies per acompanyar-nos a través de les ones radiofòniques de la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat, en aquesta nova edició de la Taula de l'Evangeli. Ja saben que tenim 30 minuts per endavant per escoltar i comentar les lectures de la missa d'aquest diumenge, que és el 8è de durant l'any. Som avui als estudis de Ràdio Estel a Barcelona i ens acompanyen els tertulians Lourdes Campi, Francesc Figueres i mossèn Xavier Segura, els que tot seguit presentarem. Lourdes Campi és mare de família i presidenta del Seminari del Poble de Déu. Hola, benvinguda.
Hola, què tal?
Contents de tenir-la aquí?
Molt contenta.
Ens consta que vostè vol venir, però també...
Hem de fer cua, sí. Perquè hi ha molta gent que vol parlar.
Sí,
i millor que sigui així.
Doncs riurà, però és veritat que hi ha gent que ens truca,
sí,
que vol participar en el programa.
Ho dic seriosament, això.
Sí, sí, sí. També ens acompanya, com hem dit abans, doncs Francesc Figueres, que és membre de la comunitat de Betània i component de la Delegació Pastoral de Joventut de l'Arquebisbat de Barcelona. Contents de tenir algú que treballa en joventut, amb la joventut. Gràcies. I treballa molt sovint.
Sabem,
què tal,
sí,
Francesc?
Cada dia, molt bé.
Aquí, sí?
Molt contents d'estar aquí, també.
Gràcies. I mossèn Xavier Segura, també és segur que treballa amb joves. És prevere a la diòcesi de Bilbao i és doctor en teologia i ha fet una tesi sobre el càntic espiritual de Sant Joan de la Creu, la qual cosa ens diu que també podríem aprofundir, si s'escau, en el tema espiritual una mica més, amb exigència envers vostè, no? Li sembla?
I tant, molt bé, molt bé.
Benvingut, eh?
Gràcies.
Amics, amigues, doncs aquest programa, recordar-los, doncs que està dirigit pel Melcior Querol, està produït per l'Àlex Alzina i els controls avui són a les bones mans d'en Jordi Carretero. Es parla Maria Marín presentant i conduint la Taula de l'Evangeli. Som-hi, doncs.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge 8è de durant l'any és del llibre del profeta Isaïes i del capítol 49.
Sió diu, el Senyor m'ha abandonat, el meu Déu s'ha oblidat de mi. Creus que una mare s'oblidaria del nen que té al pit i no s'apiadarà del fill de les seves entranyes? Però ni que alguna se n'oblidés, jo no m'oblidaria mai de tu.
Un fragment breu però intens. És un cant a l'amor que Déu té vers el seu poble, malgrat aquest no es comporta bé. És, ho sabem, un Déu que no ens abandona, que no ens oblida. També aquest Déu és actual o com ho veuen? Avui que la gent té tants problemes per creure en Déu, perquè és com si tots plegats quedéssim una mica atabalats i endormiscats en aquesta situació laboral, econòmica, social, en definitiva, que estem vivint. Què dirien?
Sí, jo dic que els que no creuen els hi costa creure, però els que creiem també ens costa creure. Jo ara, quan escoltava el text, pensava que em sembla que no ens ho acabem de creure, tampoc, els creients, que Déu no ens abandona. Quan les coses van més o menys bé, ens ho creiem, però quan tenim alguna dificultat ja pensem que ens ha abandonat el Senyor.
És que som humans i la humanitat es fa present en el dia a dia. Jo suposo que estem vivint moments molt difícils, molt de dificultats, moltes adversitats. Veiem un món que tot és conflictes, enfrontaments, a casa nostra, fora, l'economia està fent aigües per tot arreu, i clar, tot això doncs sembla que...
La feblesa ens...
Algú està passant, no?
Sí, sí, sí.
I suposo que són aquells moments on Déu es fa més present, perquè és quan sents aquella pau, aquella... Quan ets capaç de fer aquest vot de confiança, de posar-te davant del Crist i dir, no tinc res a oferir-te, però estic aquí amb totes les meves pobreses, dificultats, les meves pors. És aquest moment que és quan aquest text...
Jo no sé si algú ajuda a educar la confiança. avui? O i... tot són desconfiances o...
Home, jo penso que avui en dia sí? encara podem veure molta solidaritat, els molta educadors. Gent que ajuda altra gent, educadors, professors que realment s'ho creuen vocacionalment, que viuen aquest desig de no només de transmetre coneixements als alumnes, sinó d'estar al seu costat, d'ajudar-los a créixer. Jo penso que encara hi ha molta bondat en el món i moltes coses que ressaltar, no? Que et dona esperança a viure.
Sí, en qualsevol cas, sempre aquesta experiència de fe, també que ens presenta aquesta lectura, és una dimensió fonamental també experimentar a vegades l'ausència, no? La fe també és una lluita, no és una fe ingènua, fàcil, còmoda, d'una presència que ens soluciona tots els problemes que tenim, sempre i de manera fàcil. Que hi ha de fons aquest diàleg, aquesta solitud, aquest sofriment que hem de patir, en el qual es podria dir també que es va purificant i que es va modificant la imatge que tenim de Déu, que a vegades és una imatge massa fàcil i una mica ingènua, no? En canvi, aquí hi ha una invitació a confiar sempre i esperar sempre d'un Déu que és molt humà, o sigui, un Déu que és com una mare, que s'hi apiada, que no es pot oblidar del fill de les seves entranyes.
Però a vegades quan no confiem també en les persones que tenim al voltant, perquè avui els mitjans i tothom ens fa com pensar que hem de desconfiar de tothom, no et pots fiar de ningú. Jo deia això abans, que poder hauríem d'educar també a confiar entre les persones, entre nosaltres, tornar aquesta confiança, que quan un diu una paraula ens la podem creure. Perquè jo no sé, pregunto, si humanament no confiem els uns amb els altres, després és possible que puguem confiar en un Déu que no el veiem?
No, no, és molt difícil. Si és una cosa que palpem i la veiem, no hi confiem, imagina't una cosa que hem sentit parlar, però no l'hem vist. Però... Per tant, però jo penso que, jo torno, el contesto a la pregunta, en dir, almenys a mi se m'ha ensenyat a sempre confiar en les persones que hi ha al meu costat. I que quan em demostrin que no, ja, inclús així, seguiré confiant. Perquè jo penso que quan, si l'ésser humà perd el confiar en els altres, la convivència social avui en dia és impossible.
És impossible, llavors. No es pot.
Llavors arribaria un moment que jo penso que mai pots caure en la desconfiança de l'altre. Et pot decebre, però sempre hi ha una segona oportunitat, sempre hi ha una manera de dir, vale, has fallat, però igual que Déu té misericòrdia per nosaltres, jo penso que nosaltres hem de viure aquesta misericòrdia i hem de ser capaços de donar-li la volta i seguir confiant. I quan tu confies en una persona, la persona... hi ha quelcom que dius, ostres, que a pesar que li he fallat, segueix confiant.
Ens agrada molt que confiïn en nosaltres,
clar,
també.
Perquè
quan algú ens diu, ai, ara et diré un secret, que m'agrada molt dir-te-la tu, perquè tu ets l'únic que ho saps. Imagina't Déu si està content, no?, quan confiem en ell.
Però penso que la confiança no ve només per transmetre un secret, sinó confiar en la persona en tota la seva integritat.
La persona, sí.
Confiar en la persona de que si li deixes alguna cosa, t'ho tornarà.
Sí.
Confiar en la persona que si confies en una responsabilitat, la sabrà fer.
Sí.
Jo penso que la confiança de Déu és l'amor que fa possible que, a pesar de la nostra debilitat, poder ser capaços de
fer... Llavors hem de purificar aquesta justicieritat que a vegades tenim, bueno, que som molt justícies, i quan un em falla, ja no li confio mai més res.
O li,
no?,
posem ja
l'etiqueta,
sí, aquest és fulano de tal,
sí,
ja vol dir,
sí,
és igual,
sí,
això. No,
sí,
sempre,
sí,
hi ha una segona oportunitat, sempre hi ha una altra.
Mossèn Xavier, té alguna cosa a veure aquí la vida espiritual? Vostè que ha treballat a Sant Joan de la Creu.
A veure, perquè aquí estem... Aniria bé, que la cosa espiritual tingués,
sí,
alguna,
clar,
cosa a veure.
Aquí estem parlant de coses, sí, molt humanes.
No, la vida espiritual és tot. La vida espiritual inclou totes les coses,
però
totes les
relacions. Però hi ha d'ajudar molt aquí, no?
I tant, evidentment.
A veure, explica'ns una mica.
Però què és la vida espiritual?
Això.
La vida espiritual és l'esperit que mou a les persones, que pot ser un esperit bo, un esperit dolent, que pot ser l'esperit de Déu, o pot ser altres esperits... que ens envolten, que ens influeixen i que a vegades ens ofeguen. La vida espiritual seria la cultivar la interioritat i cultivarà la presència de Déu que hi ha dins nostre.
A veure, el salm d'aquest diumenge 8è és el número 61 i té per resposta "Només en Déu reposa la meva ànima". Una mica sí que lliga amb això que diu vostè. Podríem dir que per al salmista Déu és roca i salvació, el castell on es troba segur. Per tant, una mica sí que anem afinant cap a aquest punt de la cosa espiritual, no?
Sí, i això provoca també conflictes. Abans hem parlat de confiar en les persones i d'aquesta necessitat humana que tenim. Sembla una mirada superficial sobre aquest salm ens podria fer pensar que no podem confiar en ningú, perquè només en Déu reposa la meva ànima.
Surt quatre vegades la paraula "només".
Però és que Déu està en les persones, per tant, si confio en Déu, confio en les persones.
A veure, un moment, senyor
Figueres. Perdó, perdó,
No, no, és que voldria que acabés, mossèn Xavier. Havia acabat l'exposició vostè sobre
és,
això?
És això, és saber trobar també aquesta unitat de la relació amb Déu i la relació amb les persones. O sigui, en quant a la relació humana, simplement... per dir el que sempre la tradició espiritual ha parlat, de que confiar en les criatures no podem confiar ni posar el cor en elles. Hem de posar el cor en Déu i hem de confiar en Déu, com ens diu repetidament aquest salm, només en Déu reposa la meva ànima. I amb aquesta presència de Déu que està en les persones, que és l'amor de Déu, que en aquest sentit Déu seria l'amor, seria la veritat, seria el que tots tenim al fons del cor, és, diguem, el fonament també de les relacions humanes autèntiques, també perquè no tinguem una relació interessada, una relació superficial, una relació egoista, que és el que fa malbé les relacions humanes.
Però com podem confiar en Déu si no el veiem?
A veure, per al·lusió...
Una bona pregunta.
Vostè li demana amb ell,
eh? Una bona pregunta.
A veure...
Bueno, Déu, no el veiem de tu a tu, però el trobem, l'experimentem, el descobrim en el nostre cor, dins nostre, el trobem a les persones, el trobem a les relacions humanes, en les circumstàncies, i el trobem sobretot en una interioritat que cada vegada es va aprofundint més i que va descobrint la veritat, que van descobrint l'amor autèntic. Això seria la presència de Déu en nosaltres i en els germans i a la història.
Dona per satisfeta la
ja
resposta?
Podríem parlar una estona més, però...
Bé, proposo
alguna cosa sí, eh?
Que passem a escoltar la segona lectura, tal vegada hi haurà algun punt de coincidència que sortirà també aquest tema. Una segona lectura que és de la primera carta de Sant Pau als cristians de Corint i del capítol 4.
Germans, que la gent no vegi en nosaltres més que uns servidors de Crist, administradors del que Déu s'ha proposat. Doncs bé, dels administradors l'únic que n'esperem és que siguin fidels. A mi, el que menys em preocupa és que em judiqueu vosaltres a qualsevol tribunal humà. Ni tan sols jo no em judico. La meva consciència no m'acusa de res, però això no vol dir que jo sigui irreprensible. El meu jutge és el Senyor. Per tant, no judiqueu res abans d'hora. Espereu que vingui el Senyor. Ell farà llum sobre tot allò que s'amaga en les tenebres i farà conèixer les intencions de cada cor. Llavors, l'elogi que es mereix cadascú vindrà de Déu.
A la comunitat de Corint, com hem vist aquests darrers diumenges seguint la lectura d'aquesta carta, hi havia divisions i partits, entre cometes, dins l'Església. També hi havia els ministres ordenats a qui Pau diu que han de ser servidors de Crist i administradors dels misteris de Déu. Això també és vigent avui o no? Francesc.
Ja, és que moltes vegades, el que dèiem, lligat amb la primera lectura, no? Vull dir, davant dels ulls humans moltes vegades adjudiquem coses que ens semblen aparents de que allò és claríssimament i aquella persona ha fet això, però no coneixem realment la història. Les coses que aparentment dels ulls humans sembla una cosa, després hi ha una altra darrere, no? I per això suposo que aquí Sant Pau diu molt clar, no? No adjudiqueu res abans d'hora. I penso que moltes vegades ens anticipem perquè necessitem, tenim jet de justícia, i llavors quan veiem, per exemple, ara veiem tota una sèrie de casos de corrupció, jo no dic que siguin innocents ni que siguin culpables, però hi ha una justícia, hi ha uns jutges, hi ha unes persones capacitades, hi ha tot un tribunal, doncs siguem capaços de respectar en tot moment que la justícia es practiqui, que la persona es pugui defensar, que puguin sortir les proves, i quan sigui evident que aquella persona és culpable, llavors d'acord, no? I per això penso que és el que diu, no? Vull dir, és Déu que ens jutjarà, és l'únic jutge, penso que hi ha la justícia humana, però suposat, però, i lligat amb el que deia mossèn Xavier abans, i li volia de lligada, clar, jo tinc un amic que és ateu, agnòstic, i ell em deia que no creia en el Déu que hi ha en els altres perquè no creia en Déu, però creia en la bondat, i jo li deia que la bondat és un reflexe del Déu que hi ha en el seu cor. I penso que és una mica... Tots dintre nostre hi ha bondat.
És veritat, sí, sí. En aquesta lectura també em vull fixar que no hem de judicar els altres, però també és molt alliberador no judicar-se un mateix. Perquè tantes vegades vivim com empresonats, analitzant molt tot allò que fem, si ho farem bé, si no ho farem bé. En canvi, aquí Sant Pau ens dona com una serenor, com una llibertat d'esperit, perquè és el Senyor que ens judicarà. No judicar els altres ni judicar-nos a nosaltres mateixos. L'altre dia vaig visitar una religiosa que té 99 anys, i li vaig preguntar el secret de la seva llarga vida. I em va dir, no judiquis els altres ni a tu mateix. I això sembla que et farà viure llargament, perquè viuràs amb una pau d'esperit que et farà estar tranquil·la i veuràs les coses positivament. Trobo que és un bon consell, no sé què us sembla a vosaltres.
Sí, sí, tant i tant. Molt bon consell. I en aquesta lectura es transmet tot molt també l'esperit que viu el mateix Sant Pau, no? A les seves missions i a la seva vida. I queda reflexat també en el seu pensament, no? A un servidor de Crist el que se li demana és que sigui fidel. L'únic que esperem és que siguin fidels. I això és el que ell expressa també en aquest text. O sigui, ell procura fer les coses amb la seva màxima generositat i fidelitat. I no, després perde també a vegades un esperit excessivament escrupulós que podem tenir de totes les coses i que a vegades ens impedeix tenir iniciatives.
O perfeccionista.
O un esperit perfeccionista, exacte.
O viure moltes vegades depenent de la llei. Allò, és que la llei diu això i s'ha de fer això. Bueno, cuidado.
Sí, sí.
Sí, la llei diu això, però moltes vegades també hi ha altres circumstàncies que poden permetre que una persona pugui funcionar d'una manera o altra.
Jo crec que això també va molt, bueno, enllaçant-ho amb l'exhortació apostòlica del papa francès, que demana la capacitat de sortir cap a les perifèries, de sortir de l'ambient autorreferencial de l'Església. O sigui, aquesta iniciativa que cal que tinguem ara per poder evangelitzar i que fem amb llibertat d'esperit i amb un desig de ser honrats i fidels, però certament també amb una il·lusió, amb un bon ànim i també sense estar neguitejats per el por dels problemes o de les coses que podem fer, no? També ho diu el papa francès.
Però tindreu paciència que l'elogi us vingui de Déu o us agradarà també que us elogiïn les persones? Com ens ho podem fer, això?
Bueno, la vida quotidiana també ajuda.
Perquè a tots ens agrada que ens diguin que fem bé les coses i...
Bueno, això sí.
No sé si tindrem paciència.
Però mira què diu, al final, llavors l'elogi que es mereix cadascú vindrà de Déu.
Sí, però dic, no sé si...
D'una manera o altra t'arribarà.
Sí?
I penso que és que a vegades esperem molt el premi i les coses no les fem segons... Si no, és com el nen petit, no? He fet una cosa bé, bom, tens el Carmelo, tens...
I ens agrada que ens diguin que fem bé les coses, bueno. I això què vol dir? Que ho hem de purificar una mica, no, tot això?
Bueno, és bo que et diguin que has fet bé una cosa, jo penso que sí, és positiu.
Però buscar-ho?
I et motiva. Ara, buscar-ho ja no sé si és tan
buscar-ho
bo.
No és bo buscar-ho, però trobar-ho no està malament.
Tothom quan et diuen has fet una cosa ben feta, doncs et sents confortat, et sents motivat i la propera vegada ho faràs millor.
I com et ve que l'elogi de Déu que francesa...
Perquè jo suposo que la gent toca...
Sí, que ho sabem.
Déu toca el cor de les persones.
Ah, et ve a través de les persones.
És que clar, és el que dèiem abans, no? Vull dir, Déu habita en el cor de cadascú de nosaltres. Per tant, encara que no vegis el Déu perquè no hi creguis, veus la bondat d'aquella persona. I quan veus la bondat, llavors estàs veient d'una manera que tu no pots reconèixer o no ho vols reconèixer, però estàs veient a Déu, perquè la bondat només ve de Déu, que és la bondat.
Sí, sí, això sí.
És com un cercle, no? Vull dir, tot...
A veure, queda clar aquest punt...
Sí, a mi sempre em costa fer aquesta experiència de no esperar que...
Què intenta transmetre'ns amb això de l'elogi? Alguna cosa que...
No, jo vull transmetre la meva pròpia experiència personal, que a mi m'agrada que me'n facin elogis les persones. Llavors jo penso si és que haig de viure com una purificació interior com a cristiana, com a creient.
La vida espiritual, mossèn Xavier.
Arribem a la vida espiritual.
Sí, un altre cop, esclar. Vostè què li diria aquí? Perquè ben segur que això que expressa la senyora Campi, no és quelcom d'una persona, sinó
que ens passa una mica
molts
tots.
Oients, doncs, el que passa que alguns no són tan humils i ho reflectim així, a microobert com ho fa ella,
no, cal...
amb humilitat. A veure, què diria vostè?
És molt lloable poder parlar amb aquesta franquesa de la interioritat que tenim cadascú i que vivim. I en aquest sentit jo crec que també cal recuperar la vida espiritual com la normalitat de la vida cristiana i tampoc no cerca sempre com un ascetisme excessiu i descobrir també les experiències, o sigui, certament amb això el que s'està manifestant és que a vegades no hem d'anar buscant l'elogi i que a vegades la vida no ens dona els elogis que volem i més aviat hem d'esperar que l'elogi vingui de Déu. Potser vindrà igualment de les persones, potser... Per altra banda, potser és normal que el cerquem i que el trobem.
Però si no
volem humà...
l'elogi de part de les persones, quedem molt alliberats, no? I molt descansats.
Jo crec que és això.
Perquè
no
els altres
viure...
tenen altra feina.
No viure pendent d'això i no moure'ns per això.
L'experiència d'una cosa ben feta, el fet de fer ben feta, tu mateix estàs rebent ja una satisfacció.
Estàs content d'haver-ho fet
exactament.
Bé.
És molt diferent.
És veritat.
Llavors, ja és una manera de, que, com deia, la meva consciència em dona ja aquesta... De dir...
Sí, sí. Podria dir això, que la vida cristiana és com un equilibri.
Sí, total.
Molt bé, hauríem de continuar endavant, però recordem als nostres oients, un cop més, que estem compartint aquesta tertúlia amb la senyora Lourdes Campi, mare de família i presidenta del Seminari del Poble de Déu, amb Francesc Figueres, que és membre de la comunitat de Betània i component de la Delegació Pastoral de Joventut de l'Arquebisbat de Barcelona, i amb mossèn Xavier Segura, prevere a la diòcesi de Bilbao i doctor en teologia amb una tesi sobre el càntic espiritual de Sant Joan de la Creu. Ara sí, escoltem la darrera lectura, que és l'Evangeli de Sant Mateu del capítol 6è.
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles:
Ningú no pot servir dos amos. Si estima l'un, no estimarà l'altre. Si fa cas de l'un, no en farà de l'altre. No podeu ser servidors de Déu i de les riqueses. Per això us dic, no us neguitegeu per la vostra vida pensant què menjareu o què beureu, ni pel vostre cos pensant com us vestireu. No val més la vida que el menjar i el cos més que el vestit? Mireu els ocells que volen lliures pels aires. No sembren ni seguen, ni guarden res als graners, però els alimenta el vostre Pare Celestial. I no valeu més vosaltres que ells? Qui de vosaltres, per més que es neguitegi, és capaç d'allargar ni un minut el temps de la seva vida? I pel que fa al vestit, per què us neguitegeu? Mireu com creixen els lliris dels prats. No treballen ni filen, però us asseguro que ni Salomó, amb tota la seva magnificència, no es vestia com cap d'aquests. I si Déu vesteix així l'herba dels prats, que hi és avui i demà, ja la tiren al foc. Com no ho farà encara més amb vosaltres, gent de poca fe? Per tant, no us neguitegeu pensant què menjareu, què beureu o com us vestireu. Anar darrere de tot això és propi dels pagans. El vostre Pare Celestial sap molt bé la necessitat que en teniu. Busqueu per damunt de tot el regne de Déu i ser justos. No us neguitegeu, doncs, pensant en demà. El demà ja tindrà les seves preocupacions. Cada dia en té prou amb els seus maldecaps.
Continuació encara amb aquest evangeli del sermó de la muntanya. Jesús ens convida a no aclaparar-nos per tot allò material i donar més importància a allò que és principal, el regne de Déu i la seva justícia. Un fragment força escaient als nostres dies. Bé, la paraula de Déu sempre és actual, sempre. Ja ho sabem. Però ens recorda una mica també la situació vital que estem actualment passant, no? Digui.
Al final de l'Evangeli diu una cosa, diu que a vegades, com que ens neguitegem tant pel futur, no vivim el present.
Sí.
I passen les coses davant nostre i no les vivim, no les percebem, no? I estem en una societat preocupada per saber què tindré el dia demà. Tinc 40 anys, estic pensant, a la meva jubilació, què tindré, què faré? No, viu avui, viu el present, perquè si no ens angoixem amb aquestes coses, no? I després el bonic és quan confies en la providència de Déu. Jo ara, m'has dit abans que treballem amb joves, hem començat un projecte que és un curs alfa, i és molt interessant veure que hem començat un curs que és tot hi ha una sèrie de despeses, hi ha una sèrie de gastos, i en compte amb un pressupost mínim. Doncs en 2 setmanes, 3 setmanes, han arribat una sèrie d'aportacions econòmiques que ens estan ajudant el dia a dia. Bueno, clar, si haguéssim pensat que no teníem diners per fer el curs alfa, no l'haguéssim començat. Bueno, ens hem tirat al buit i, senyor, hem vist molt clar que era una cosa de Déu i Déu ens ha donat allò que necessitàvem pel dia a dia.
Heu fet una experiència de fe.
Exacte.
Sí. Aquí m'he fixat amb això, que sovint, amb això que deia vostè, sembla que els creients, els cristians, vivim més com els pagans que no com aquelles persones de fe que, tal com diu la lectura, doncs saben que en cada moment tindran allò que necessitaran. Crec que aquest tema de la providència és molt important.
I el practiquem poc.
Jo estic perquè també...
com que no el vivim nosaltres mateixos, clar, ens costa poder-ho explicar perquè no tenim experiències personals.
És el que deia vostè, que ens guardem un raconet pel dia demà... i mirem a veure doncs, que ho tinguem tot solucionat i tot molt ben, amb molta seguretat. I Déu aquí ens demana una experiència ben bé de desaiximent.
Certament. Sí, perquè és el perill que tenim de, dintre també de l'Església i dels cristians tenir una mentalitat que no es deixa influir per la novetat de l'Evangeli, més aviat que té les mateixes preocupacions, els mateixos neguits, i fa les mateixes previsions que la gent que no té fe, no? Clar, aquí certament hi ha com un parell d'elements que són molt importants. Aquí es tracta de primer, buscar el regne de Déu, perquè no es tracta tampoc de viure una vida despreocupada, irresponsable, ara ja com que els anys, com que els arbres i les flors i tot ja amb aquesta bellesa, amb aquesta visió ecologista, que seria una cosa, diguem, mal enfocada, no? Com si tot el que Déu ens vol donar ens ho donarà per res. No es tracta d'això, de buscar el regne de Déu I en aquest sentit és quan nosaltres posem, o sigui, tenir una prioritat en l'ordre de la vida. I després no deixar-nos portar per un estil de vida rutinària, no? Això que dèiem, no? Per exemple, quantes persones cristians, fidels i amb una fe de molts anys, a vegades cauen amb aquesta mentalitat de no confiar en Déu, de no confiar en la providència, de guardar, d'anar acumulant. I en canvi el que el Papa Francesc ens demana ara és que compartim. Que compartim perquè hi ha gent que ho necessita, que no cal acumular tant. I això és una paraula de Déu molt clara, diu ell, que estava molt clara a l'Evangeli i que no ens hem d'acostumar a ella, que l'hem de viure, que l'hem de, diguem, posar en pràctica a la nostra vida cristiana, concretar.
Sí, és molt concreta la lectura. Diu, no, ni guardar res als graners. Això ningú pot interpretar com vulgui, eh? Que està molt clar, això.
Hi ha un refrà castellà que diu, adiós regando con el mazo dando.
Això.
El que deia mossèn Xavier, té tota la raó. Dir, clar, que hem de treballar. No, ara ens quedarem aquí, ara Déu ja ens ho donarà tot.
Amb els braços plegats, no.
Però tampoc és qüestió d'anar amb aquests agamant. O sigui, jo que puc guanyar, pues, si em puc guanyar 100, pues, em quedo el que necessito i després ho reparteixo. Una mica que era el signe que vivien les primeres comunitats cristianes.
Exacte,
i és el que feia que la gent s'aproximessin amb ells, perquè veien que hi havia aquesta germanor. S'estimaven tant que compartien allò que tenien.
No hi havia rics ni pobres, no. Ens diu.
Vostès creuen que els cristians veritablement, parlo en general, és clar que hi ha moltíssimes excepcions, però tenim aquesta ànima de saber posar les coses en comú? Com es viu les parròquies? Ja
jo crec que molt poc.
No ens en fiem, perquè jo, pensem que l'altre potser farà un mal ús.
Perdoneu perquè discrepi, si veiéssim la tasca social que s'està fent des de Càritas avui en dia, gràcies a les aportacions de moltíssima gent, penso que són donatius anònims, que no els veuen, que no surten als diaris. Jo treballo en una parròquia, estic en una... I veus la quantitat de menjar que arriba, la quantitat de donatius que s'aporten per pagar el rebut dels llibres, per pagar el rebut de la llum, etcètera, etcètera. Sí que faltaria molt més i que podrien donar molt més. Però
la gent sí que té consciència de compartir.
Penso que sí, i t'arriba molta gent que inclús no són potser de missa dominical, que diuen, no, mira, jo tinc això i ho porto per... O ara mateix, jo penso que, allà, torno a dir, sí que hi ha moltes coses en el món que hem de canviar i millorar, però penso també que hi ha molta encara bondat en el cor de la gent, tocat per el que vulguem dir-ho, jo crec que tocat per Déu i pel seu esperit, però que la gent està ajudant i està fent possible que altra gent pugui viure.
Sempre surt del cor de l'home també aquesta resposta, però a Càritas també col·laboren molts cristians i també molts no cristians. O sigui, persones de bona voluntat de tot arreu. Però jo crec que com a Església, com a cristians, a Europa, i això jo crec que ha portat el drama que tenim ara, una Europa cristiana que, pel que sigui, no hem assumit, no hem viscut bé el contingut profund de la nostra fe i per això ara ens està, diguem, arribant aquest drama de la secularització, aquest drama de, diguem, de que moltes persones i molt de jovent s'allunyen de... Jo crec que amb això també hi ha una... Bueno, no sé, és la meva impressió, que és com una reflexió que hem de fer com a Església de que ens ha faltat concreció en la nostra fe en alguns elements importants i concretament en aquest de la caritat, no només econòmica, sinó en tots els sentits, la caritat viscuda en totes les dimensions de la vida, i que això és també el que ha portat a una, com una religiositat superficial que s'ha anat ofegant i que ara hem de renovar, per això la nova evangelització, per això l'exhortació del Papa, no? Que tots ens hem de posar en això, no? Redescobrir lo fonamental de la fe per viure l'esperit, no?
Sí, només acaba dient que Jesús aquí ens fa un retret, que ens diu que tenim poca fe.
Doncs, què li sembla? Podem acabar el programa així, amb aquesta interpel·lació?
No.
Penso
que la fe és un do de Déu, per tant,
sí,
Déu
l'hem de demanar.
Cuidarà la fe. Clar, l'hem de desitjar i buscar.
Buscar.
Però és Déu que ens la donarà. Sí.
Hem de tenir més fe.
Hem de tindre més desig de buscar Déu.
Sí, és desig de buscar Déu.
Molt bé, doncs fins aquí, amics i amigues de la taula de l'Evangeli, els comentaris que hem fet a aquesta litúrgia del diumenge 8è de durant l'any. Agraïm als tertulians la presència del programa. Gràcies, Lourdes Campi.
Gràcies.
Gràcies, mossèn Xavier
Gràcies
Segura.
Gràcies a vosaltres.
I també Francesc Figueres. Sí. Gràcies. I també, com no, gràcies a vostès, amics i amigues, perquè setmana rere setmana som fidels a la sintonia de la cadena Estel en el programa La taula de l'Evangeli. Agraïm molt tots els missatges de correu electrònic que ens fan arribar amb els seus comentaris, els seus suggeriments, les seves opinions sobre el programa. Gràcies per fer-ho i, sisplau, continuem fent-ho si ho desitgen. Recordem la nostra adreça taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. Els esperem la setmana vinent. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Són